Radio Estel.
Fundació Roca i Pi patrocina De Cap i De Nou.
Bon vespre, benvinguts un cop més al De Cap i De Nou de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Setmana rere setmana ens teniu aquí compartint amb vosaltres temes, idees, persones que ens donen claus per anar més enllà dels obstacles de la vida, per confirmar i veure com les persones, malgrat les dificultats, podem començar cada dia de cap i de nou. I a poc a poc anem acumulant frases, anem acumulant idees que ens il·lustren com les persones anem buscant el nostre camí de la felicitat. I si bé aquesta paraula a vegades pot sonar una mica naïf, també podríem dir-ne doncs, com les persones podem trobar el nostre camí de plenitud, com les persones podem trobar la manera d'anar desplegant les nostres capacitats. I de tant en tant ens agrada fer-ne síntesi, recordar algunes d'aquestes frases que han sorgit al nostre programa. I avui és un dia d'aquests. Avui volem compartir amb vosaltres alguns secrets de la felicitat que hem anat descobrint fent el De Cap i De Nou. Per tant, si us interessa el tema, només cal que ens seguiu avui aquí, al De Cap i De Nou.
De Cap i De Nou. Salut mental i creixement personal. Amb Oriol Casals.
I per escollir, per descobrir aquests secrets de la felicitat, que millor que estar acompanyats de les següents persones. Ens acompanyen, com cada dimecres, el Jordi Casado, responsable de Aquesta és la qüestió, i d'un conte que fa pensar, que avui ens resoldrà algunes qüestions i també ens farà pensar mitjançant un conte. L'Anna Ratllo també serà amb nosaltres i ens recordarà alguns dels temes que han passat per la brúixola en els que hem recuperat el nord quan l'havíem perdut. I el Jordi Carretero ens acompanyarà des de control de so. Amb tots ells, comencem aquest dimecres avui mateix, De Cap i De Nou.
De Cap i De Nou.
I avui, doncs, que volem descobrir aquests secrets de la felicitat, saludem primerament el Jordi perquè ens doni també quina és la qüestió d'avui.
Aquesta és la qüestió, amb Jordi Casado.
Jordi, cada setmana anem recollint, a més tu ets expert en aquest recollir dades del que diuen els nostres convidats, i tot això ho anem guardant, i avui és una mica com obrir el cofre del tresor per poder treure...
Avui no ens guardem res, avui ho compartim.
Exacte, avui en lloc de guardar-ho dintre de la capsa, ho traiem i ho ventilem.
Perquè anem a donar llum.
Anem a donar llum. Doncs vinga, anem a veure quina qüestió genèrica podríem ubicar avui al nostre programa.
Bé, doncs com anem a parlar de la felicitat, podem fer tres reflexions inicials. La primera, que ja vindria amb això que us acabo de dir, no cal guardar-se les coses cap a un mateix, sinó que jo crec que quan una persona sap, ha de saber compartir. Per tant, no hauria de ser cap secret saber, sentir o encaminar-te cap a la felicitat, sinó una convicció, un estil de vida, un pensament o una actitud que la immensa majoria de persones poguessin dirigir-se.
Per tant, més un estil de vida que no pas un secret que s'hagi de guardar. El ventilem per veure si anem generant
el
aquest estil de vida.
Exacte, anem a naturalitzar-lo. Després, una altra reflexió, també envers aquest tema, és, mireu, tothom en parla, tothom sap què és la felicitat. És molt semblant al temps, però costa molt de definir. Però probablement és que així ha de ser. Doncs paraules com l'amor, la felicitat, la bondat, els valors, és millor viure'ls que no definir-los. Hem de deixar aquesta reflexió també.
I avui els definirem o els farem viure?
Farem les dues coses, va. Anem a integrar, que també és una paraula que ens agrada.
I tant, que la fem servir moltes vegades.
Molt bé.
Molt bé, i què més?
La última reflexió inicial, tirarem una miqueta cap a casa, doncs jo sóc filòsof i m'he format en la filosofia, i el Sòcrates deia que per parlar d'alguna cosa calia conèixer-la primer, com saber definir-la, i això vindria una miqueta en contraposició a l'anterior reflexió que us he donat. Llavors ens preguntem, què és la felicitat? Des d'un estat o un moment que dura més o menys temps? Una fita? Una utopia? Per això anem a intentar integrar entre sentir-la, viure-la i definir-la.
Doncs tot això és el que farem avui, per tant, pregunta genèrica.
Arreplegant tot això, ben senzilla, quin és el secret de la felicitat?
I potser podríem dir-ho en plural, quin és el secret o els secrets de la felicitat. També no sé si aquest article determinant també ho limita una mica. Quins són uns secrets de la...
Anem a deixar-ho més obert alguns... i no ho tanquem no només ho tanquem en un. Tant.
Quins són alguns secrets de la felicitat, que això és el que compartirem avui amb tu, però també amb l'Anna, que ens porta aquí també la brúixola grossa avui.
Avui sí, avui anem a lo grande.
Sí, avui sí. Intentarem recordar i, per tant, recuperar el nord de 5 de les frases. Hem escollit, jo no sé si dir les millors, però sí 5 frases d'aquestes que ens fan perdre el nord i que veurem com podem, amb la brúixola, recuperar, ubicar on està el nord i intentar endreçar-ho una mica més tot això. Quines són aquestes frases, Anna?
Mira, les 5 frases representen una miqueta les diferents conceptes de l'home i vindrien a representar-se d'aquesta manera. Mira, una seria només menjaria patates.
Només menjaria patates, això estaríem parlant una mica de la dimensió corporal.
De la dimensió corporal, exacte.
Quan
sí,
ens limitem a menjar només una cosa,
comencem... O no tenir una dieta equilibrada o no fer les coses de la manera adequada o més adequada possible. Després tindríem un altre vessant, que seria sempre acabem igual.
Sempre acabem igual, eh?
Sí.
Fem les coses com les hem après i acabem fent les coses de la mateixa manera. Per
sí,
tant,
com si sempre, estiguéssim programats.
Sempre ens topem amb el mateix problema.
Sí. Tindríem un altre vessant, que és sempre acabo cedint.
Sempre acabo cedint.
Sí, sí, sí.
Sempre acabo fent el que els altres em diuen.
Sí, no em valoro prou, també podríem dir. No em faig valer. Tindríem una quarta, que és he de guanyar.
He de guanyar.
He de guanyar, sí, sí.
Aquesta imposició que ens posem a vegades, com de dir, amb això me n'he de sortir, però a més, vencedor.
Vencedor, sí.
Per tant, vol dir que si jo guanyo, vol dir que algú altre...
Els altres perden.
Algú altre està perdent,
sí, són els contrincants, a més, els posem
exacte,
en aquest espai.
En aquest.
I l'última seria, la feina ho és tot per mi.
Quan posem les energies i tota la nostra vida una mica com a això, a dintre del calaix de la feina, i allò és tot per mi, d'allà trec tota l'energia, que no només la de la feina, sinó la de tota la meva vida.
Sí.
Aquí és un altre moment en el que estem perdent el nord. Doncs recuperarem el nord amb aquestes 5 frases, i si us sembla, estem ja preparats per entrar a descobrir aquests secrets, alguns secrets que han anat passant pel nostre programa d'avui.
De cap i de nou.
Així doncs, anem a descobrir aquests secrets i ho farem passant per, com que la felicitat ha d'impregnar totes les dimensions de la persona, ho farem navegant una mica per les 5 dimensions en les quals podríem, d'alguna manera, dividir, o 5 planos on podríem posar l'atenció en la unitat que som tots plegats, òbviament. I aquests plànols serien, per un costat, el plànol corporal, per l'altre, la dimensió cognitiva, per l'altre, la dimensió emocional, per l'altre, la dimensió social, i acabarem amb la dimensió espiritual. Per tant, anem a veure, recuperant coses que s'han dit al nostre programa, com, per exemple, hem pogut explorar la dimensió més corporal a partir de coses que ens han dit els nostres convidats. I Jordi, no sé si voldries començar tu amb alguna cosa que ens van dir en un dels programes que vam tocar més aquesta dimensió.
Abans, fins i tot de dir-vos ja el programa, és molt bo, jo crec, per a tots els que ens escolten, que vegin també que la felicitat es veu des de molts angles, des d'aquestes dimensions, que de vegades pot ser que caiguem en detalls de creure que la felicitat és unívoca, va cap a una direcció des d'un pla, no? I no.
Avui en dia, per exemple, que es parla molt de la gestió de les emocions, a vegades sembla que dius, bueno, és que tot ho hem d'acabar aquí.
Exacte.
I s'ha de fer. Potser si hem descuidat aquest plànol, pot li hem ser... de posar atenció.
Sí,
però
sí.
Ha d'abarcar...
Hem d'equilibrar i, per exemple, hem escollit aquestes 5. I de la corporal, va haver-hi un programa a la tardor que vam parlar de cuidar-nos sense descuidar-nos. El títol
era
suggerent, eh?
Sí.
I la qüestió es dirigia a qui té cura del cuidador o com s'han de cuidar aquests cuidadors, no? Llavors, llavors va sorgir que una
de les... referit a totes les persones que han de fer-se càrrec a vegades d'uns pares malalts, d'uns fills o d'una situació en què ha de tenir cura d'una altra persona.
Exacte. Llavors, una de les respostes que va sorgir en aquell programa i que volia recuperar per donar una reflexió inicial entorn a la felicitat és aquesta. No hem de descuidar-nos en pensar en el nostre benestar, però és millor fomentar el fet de responsabilitzar-se d'un mateix. Per tant, com primera conclusió, primera resposta, la paraula responsabilitat...
De fet, és una cosa que ha sortit moltes vegades en diferents programes, acaba sortint el tema de la responsabilitat,
sí,
en contraposició més al victimisme o al que em solucionin les coses,
sí,
però aquí, en aquest programa, jo recordo que la convidada ens en va parlar molt específicament. Va reorientar tot aquest tema cap, sí, al tema de la responsabilitat.
Exacte, i és una paraula clau, fixa't també en el món que treballem també nosaltres tres, en el qual no volem, de vegades, descontrolar-nos. I de vegades el nostre diàleg sempre és que algú m'està fent o en el treball succeeix. Compte, fes-te tu responsable de les coses que sí estan al teu abast. I, per exemple, des de l'alimentació, des dels hàbits, fins i tot les paraules que podem utilitzar en el dia a dia, ens hem de fer responsables que les hem dit nosaltres o hem escollit menjar avui això o fer aquest viatge. Hem de ser conscients d'aquestes decisions que escollim lliurement.
Probablement ho veuríem, a vegades potser no ho veiem tant en la mateixa, en el mateix responsabilitzar-se com en el quan no ens responsabilitzem. No?
Això
quan,
mateix.
Quan pequem de no haver-nos responsabilitzat de les coses és quan veiem que una mica tot es desmunta.
Sí, vindria més per aquest estil, d'aquesta visió, sí, sí.
Doncs anem a veure també, en base a aquesta primera frase que ens triava l'Anna, aquest només menjaria patates, que això ho vam fer referència en el programa que vam parlar sobre viure saludablement, aquell,
sí,
programa que estaven duent a terme persones amb discapacitat, no, amb malaltia mental, persones amb malaltia mental, que estaven participant d'un programa que els ajudava a solucionar tota una sèrie d'hàbits de la vida quotidiana.
Sí.
I la Laura Sánchez, que era psicòloga, ens va acompanyar, també un usuari, el Pau Ramírez, i vam estar parlant d'aquesta necessitat d'equilibrar també tota la persona introduint-hi o tenint també espai per tota la part corporal. I aquí és on te va entrar aquesta frase, no?
Sí, la frase només menjaria patates, que està lligada amb el tema de l'alimentació que ara comentava el Jordi, perquè sovint pensem en la importància de menjar bé pel tema de l'obesitat o per problemes cardiovasculars o cerebrals o per colesterol, o sigui, per la salut en general, o fins i tot hi pensem pel tema d'estètica, però rares vegades hi pensem relacionat amb temes de que nosaltres ens hi puguem sentir bé. És a dir, si un no menja bé, segurament a la llarga tampoc podrà ser tan feliç, no? Vull que parlem de felicitat, és un impediment més que tindràs, perquè a vegades cuidem molt o cuidem una miqueta la nostra dieta i tendim a menjar molt més... Tendim a descuidar...
Agafa aire, quan ens entrebanquem, el millor és agafar aire.
Sí, vinga, comencem. A vegades descuidem una miqueta la nostra dieta i tendim a menjar molt més de determinades coses o menjar malament, a menjar desequilibrat, i això potser en moments puntuals és acceptable, per exemple el Nadal o les vacances, doncs s'entén que potser la nostra dieta no és tant com hauria ser, però clar, ha de ser algo puntual, perquè si això ho generalitzem evidentment no tenim una dieta equilibrada, que és el que ens pot ajudar a ser més feliços o a sentir-nos millor.
Jo recordo que aquell dins havies parlat del Martí.
Sí.
Que era un nen que només menjava patates.
Sí,
perquè
sí,
l'àvia...
Sí.
Oi que...
L'àvia li feia molta patata. No, la veritat és que, clar, li feia moltes coses. Li feia patata fregida, li feia patata bullida, li feia amanida de patata, patata per acompanyar, però hi havia molta patata. Li feia la patata a l'àvia, li feia patata
digue-li
al pare...
Martí, digue-li Jordi, que la patata, tu, ves tirant, eh?
Sí, sí. Però jo no crec que tu no t'alimentis només de patates.
No.
Aquí el problema era el desequilibri.
Perquè jo recordo un altre programa en el que havíem parlat de tot el tema de, fins i tot de l'alimentació vegetariana, etcètera.
I jo amb les patates braves.
No, tu vas tenir un conflicte amb el pernil.
Ah, sí.
Amb haver de prescindir del pernil.
Quan jo vaig escoltar, pernil fora.
I harem això, no?
No hi entrarem, però no hi entrarem aquí. No hi entrarem aquí.
Sí.
Com se li acabava la història en el Martí?
Home, doncs que tenia realment problemes, estava decaigut, cansat, tendia a rendir menys físicament i mentalment, el seu rendiment intel·lectual evidentment va baixar, que de fet va ser això, no? El que va alarmar, doncs, que estava decaigut, no rendia tant a l'escola, i tot això per poder-ho solucionar, per poder-hi posar una miqueta de via de sortida, simplement el que es va haver de fer és posar una dieta rica i variada. O sigui, ell tenia uns bons horaris de menjar, tenia un... a nivell de pautes, unes pautes correctes, però el que era la dieta no era pas ni equilibrada ni variada.
Jo recordo que aquí estaven els pares espantats, pensant què és el que estarà... buscant per tot arreu, sí. A veure quin tema psicològic, emocional, a veure què estava passant.
Sí, de relacions, es va mirar per tot arreu, fins que un comentari deia que sempre menja el mateix.
I home, això, pues no. Això va ajudar a veure com també l'equilibri en l'alimentació també ens afecta a les altres dimensions, sí. de la persona. I llavors, si havíem, aquell dia vam començar la brúixola amb la frase només menjaria patates, vam dir que l'hauríem d'acabar...
Ets el que menges.
Ets el que menges. El que per menges. Tant, recuperem el nord quan prenem consciència de que som el que mengem. Sí, si sí. mengem molt... Podríem dir, si mengem d'una manera desequilibrada, potser hi ha alguna altra part que està repercutint també
segur.
En les altres dimensions.
Si tens una dieta desequilibrada, tu estaràs desequilibrat. Sí, sí.
Passa, dit així...
No me sona mal.
Dit així...
Sí, no, home, clar, no? És buscar l'equilibri entre totes les parts, avui que parlem de diferents parts, no? Pues si una part està desequilibrada, evidentment repercutirà. En l'equilibri dels altres. No. No vol dir que mentalment estiguis desequilibrat ni que vagis pel carrer fent bogeries, però
repercutirà, sí, exacte, en l'equilibri general.
Sí.
Això era per recordar la importància, per tant, un d'aquests secrets de la felicitat seria aquest responsabilitzar-se d'un mateix i també des d'aquesta dimensió corporal que inclou, òbviament, per exemple, doncs una bona alimentació i inclouria també doncs un exercici saludable, seria també cuidar-se de tota aquesta dimensió. Per això, si continuéssim i ens anéssim cap a una altra dimensió, com podria ser la cognitiva. Aquí podríem anar-nos-en cap a aquell dia que vam parlar de les matemàtiques.
I mira que per mi em va donar una sorpresa agradable, que jo sóc home de lletres, de llibres, així vulgarment dient.
Aquell dia venies una mica
sí,
mal predisposat.
Sí, sí, sí. Però ja se'm va girar de seguida.
Però és que som de lletres, matemàtiques sona com...
Sí. Què m'han de dir ara de les mates, que ja no m'han dit al col·le.
Jo crec que aquell dia van aconseguir treure't una mica, tirar-te a terra alguns prejudicis.
I tant. Em va agradar molt doncs, quan parlaven de fets naturals, no? De la vida quotidiana, com incloure, no?, les mates. I sobretot, em vaig quedar sorprès, no?, en aquell programa, davant les matemàtiques en solucionen els problemes de la vida. Que era...
Aquesta era la pregunta.
Exacte, el plantejament.
Si més enllà de solucionar el tema, els temes escolar, logístics, podríem dir, sí. Ens solucionaven, ens ajudaven a solucionar problemes de la vida.
Doncs, entre les interessants aportacions que ens van arribar...
El Salvador Vidal, que
això,
va...
Vaig arribar a valorar una de les respostes. Diu, per resoldre un problema, ens van explicar, has d'entrar-hi. Has de viure'l i no mirar-lo des d'una cinta de vídeos, i textualment ens va dir. Llavors, aquell aprenentatge que m'ha fet reflexionar davant la felicitat és que s'ha de viure, no pensar-la. T'has de mullar, t'has d'esquitxar, i així, per exemple, poder, aquí vindria una paraula clau, sentir la felicitat, no imaginar-la. I això em ve molt a les típiques persones que sempre ens estan parlant i si faig, i si per l'endemà deixo això, no... Mulla't, no? Intenta viure allò que potser t'agrada i no deixis per pensar, mira, potser entre 3 anys ho faré, o quan es casi la meva filla deixarem la vaixella aquella que era de l'àvia. No, intenta viure allò que et fa feliç i no t'ho imaginis tant.
Passar a l'acció, però des d'una manera implicada.
Exacte.
Implicada internament. I això ens va xocar segurament perquè venia justament potser d'una visió, en aquest cas d'un matemàtic o d'un físic, crec recordar que era físic el convidat, que justament, un físic especialitzat en pedagogia de la matemàtica,
sí.
Justament, però... clar, ens ho deia una persona que en principi venia d'un camp que en principi relacionem molt més amb tota aquesta part cognitiva, amb tota aquesta part més mental, que incorporés la vivència, ens va sobtar.
Clar, perquè associem de vegades, no, el científic a un món més de dades, de provar, bueno, però cal viure tot això també, de poder al dia a dia incloure, no? I em va agradar sobretot com les mates es poden, no, submergir
es poden sentir
i no a l'aula, que l'aula doncs, bueno, és un altre tema.
I això ens porta també a un tema que hem parlat moltes vegades, les diferents dimensions de la persona, és a dir, no les podem separar, les podem en un cert moment observar o
reforçar alguna.
Sí, i posar l'atenció en una, ara estem exacte. Parlant més de la cognitiva, podem posar l'atenció aquí, però no la podem desvincular, no la podem desvincular de tota la resta, no? Per això també quan a vegades hem potenciat molt tota la tot un aprenentatge molt basat en la només en una dimensió, en aquesta part més en aquest ensenyament més cognitiu, més intel·lectual, dius, bueno, aquí hi ha coses que no arriben a tocar, no arriben a sentir.
Com deia l'Anna abans, no, que som el que mengem, som el que aprenem, i de vegades, com tu has après una cosa, se t'ha quedat un prejudici, et penses que les mates doncs, tenen una única visió. Va ser molt interessant el programa per ampliar, si més no, aquesta
visió. Això ens ho dius des de l'experiència, també.
Ho he viscut.
Vas ampliar l'experiència. Anna, quina frase vam triar per començar la brúixola aquell dia?
Sempre acabem igual.
Sí. Això, què té de cognitiu, això?
Doncs mira, ara que deia això del Jordi, de que aprenem coses, és curiós perquè sí, aprenem coses, però normalment, o moltes vegades, tendim a funcionar com si estiguéssim programats, com si el que hem après fins ara és la base de l'única cosa que podem fer, i a partir d'aquí anem fent. O sigui, tendim a funcionar com si no poguéssim canviar, no? Com si el que hem après fins ara és el que hi ha, no podem afegir-hi coses noves, no podem millorar, per tant, no podem buscar alternatives, i bueno, és com que ens resignem i ens acomodem, ja deixem que les coses vagin funcionant soles, o bueno, anem fent sempre el mateix, i això l'únic que fa és perpetuar els errors o perpetuar els problemes en lloc de poder-los afrontar.
I a més, caldria veure com fan a vegades les mosques, aquella imatge, no? La mosca que va topant amb el vidre, va topant amb el vidre, i dius, quantes vegades les persones no estem topant amb la mateixa situació perquè no se'ns acudeix fer-la d'una altra manera.
Sí, de fet, la Magda, que era el cas que portàvem aquell dia, ella ho comentava, tenia un fill adolescent, i ho deia, ho he provat tot. I llavors, clar, una vegada posa sobre la taula tot el que he fet, bueno, potser eren diferents versions o diferents alternatives, però que totes confluïen dintre el mateix sistema. I llavors, clar, és evident que si una cosa no funciona, home, potser la pots variar lleugerament, però si segueix sense funcionar, no vagis provant sobre el mateix, prova una altra cosa diferent, no?
Com es va acabar això de la Magda? Tu te'n recordes?
Escrivint, no sé si recordes, el que li vam proposar, bueno, ella tenia molts problemes amb el seu fill, i li vam proposar, escolta, per una vegada intenta escriure i pensar què és el que pensa ell o com ho viu ell aquesta situació que teniu a casa.
Posar-se en el lloc de l'altre, però escrivint.
Però escrivint-ho, perquè clar...
Que és una altra cosa que hem dit molts cops en el programa, la importància de posar en paraules i per escrit els pensaments.
Obliga una reflexió major. Clar, ella pensava que hagués pogut divagar i hagués pogut acabar. No, veus, és que sempre... I no, del que es tractava no era del sempre aquest, sinó de que realment a l'escriure fes aquesta reflexió i es va acabar donant que realment moltes vegades acabava pensant en el que ella volia, en el que ella li agradaria, i d'aquesta altra manera es va donar compte del que l'altre volia, del que l'altre esperava, i potser així és molt més fàcil buscar una resposta.
Hi havia,
no?
Per tant, també aquí una crida a l'empatia, a l'escolta, a l'escolta atenta de l'altre.
Sí.
I aquesta frase de sempre acabem igual, la convertíem per recuperar el nord, la transformàvem en una altra frase que era...
Les coses poden ser diferents. Si hem provat alguna cosa i no funciona, prova alguna cosa que sigui realment diferent i, sobretot, sigues perseverant, insistent en l'intent.
Perquè, clar, provar un cop tampoc no serveix. Això em porta una de les frases que Jordi feu servir molt en el coach, que em sembla que ja, no sé si també ve d'algun altre àmbit, però que és aquesta de si prova de fer les coses. Si vols un resultat diferent, com ho dieu això? Si vols un resultat diferent, prova de fer una cosa diferent.
Sí,
no? Algú així, no?
Si tu tens un hàbit i aquell hàbit no et funciona, varia'l.
Sí.
És al revés. Quan diuen que una cosa va bé, no la canvis, no facis invents, per exemple, el món de l'esport, ui, no, ara no inventis. Doncs en la teva vida diària, si una cosa veus que des de l'objectiu o des del camí que l'estàs iniciant no surt bé,
canvia.
Fins i tot la pregunta l'has de canviar. Potser t'estàs fent una pregunta errònia. Això
però clar,
diu
el que
molt.
No podem és esperar un resultat diferent si sempre fem la mateixa cosa.
O com això... diu l'Anna, si només ho intentem un cop, no menor.
Bueno, a vegades funciona i llavors ens entrebanquem i anem perfeccionant. O sigui, jo penso que la idea clau també és que tenim la capacitat de créixer i de millorar, que és una idea que tenim molt poc interioritzada. No, sí.
Ara aquí ho diem molt, això, eh?
Sí, sí.
Nosaltres sembrem, eh? Sembrem aquesta...
Quan anem repetint, som perseverants.
Som perseverants,
nosaltres.
Som perseverants. Una mica corcons, sí, sí, sí. Una mica corcons. Sí. Ja amb cinc temporades anar dient alguns dels missatges que es van
ja
repetint.
Quedarà alguna cosa, ja.
Ja quedarà alguna cosa. I si no ho expliquem en paraules, expliquem-ho amb paraules simbòliques, mitjançant contes, que això sempre toca una mica més endintre.
Ajuda, sí.
I Jordi, avui no et perdonem, encara que sigui un programa de síntesi,
jo encantat.
No et perdonem el nostre conte. Eh?
Té un títol molt suggerent, eh? El desafiament. Conten que fa molts i molts anys Déu solia passejar per la terra i s'hi quedava llargues temporades. Un dia un pagès, ja vell, va anar a veure'l i li va dir: «Mireu, senyor, vos podeu haver creat el món, però una cosa us he de dir, no sou pagès, i d'agricultura no en sabeu un borrall. Teniu coses per aprendre». «I quin és el teu consell?», li pregunta Déu. «Concediu-me un any», va respondre el pagès, «i deixeu-me prendre a mi les decisions i a veure què passa. Veureu com la pobresa deixarà d'existir». És clar, Déu va acceptar i va concedir un any al pagès. Naturalment, aquest va demanar el millor i res més que el millor. Ni tempestes, ni ventades, ni cap perill per al gra. El pagès era molt feliç, el blat aquest any va créixer esponerós. Quan volia sol, feia sol, i quan volia pluja, plovia. Aquell any, tot va ser perfecte. Així que el pagès va anar a veure Déu i li digué: «Mireu el gra, en collirem tant que si la gent s'està 10 anys sense treballar, no passarà res, encara els en quedarà». Tanmateix, quan va arribar l'hora de fer la collita, el pagès s'adonà que els grans, aparentment grossos, eren buits. Molt sorprès, va preguntar a Déu: «Què ha passat? Quin error he comès?». «Com que no hi havia desafiament», va dir Déu, «tampoc no hi ha hagut conflicte ni fricció. Com que tu li has enviat tots els mals, el blat s'ha tornat impotent. Una mica de lluita és imprescindible per poder extreure les coses bones. Les tempestes, els llamps i els trons són circumstàncies necessàries perquè sacsegen l'ànima dins del blat i el fan créixer fèrtil i fort».
Molt bé, això, eh?
És a dir, és que clar, de vegades felicitat és tot color de rosa, tot bonic. No, home, no. Hem de fomentar, hem d'apropar el jovent, i no tan jovent, de que la felicitat, sigui el que sigui, potser no tindrem avui un agosarament de definir-la, però que aquestes incerteses, aquests llamps, hi són presents.
És el que diem, és una oportunitat.
Són necessaris.
Una oportunitat. I un dels lemes que hem dit sempre del nostre programa, més enllà
més
de l'obstacle. Sempre sortim enfortits.
No els anul·lem, els obstacles, sinó que els afrontem.
Els afrontem.
I això és una de les...
I aprenem. Aprenem amb ells, ens enfortim i donem més fruit. És una oportunitat per donar més fruit. Hem parlat de la dimensió corporal, hem parlat de la dimensió cognitiva, després una petita pausa, continuem amb dues dimensions més.
Si tens un iPhone, ja tens Ràdio Estel a la butxaca. Ja et pots baixar l'aplicació per iPhone i iPad que et permetrà escoltar Ràdio Estel en directe, accedir a les xarxes socials i també a la nostra web. Nou app de Ràdio Estel per iPhone i iPad. La teva emissora a la teva butxaca. Escriviu-nos a decapidenou@radioestel.cat o deixeu un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777.
Continuem el de Cap i de Nou, avui amb un programa de síntesi, recuperant algunes de les idees que han anat sorgint en aquesta temporada en el nostre programa. Parlàvem de com descobrir amb aquestes idees doncs, alguns secrets per la felicitat, alguns secrets per trobar aquest desenvolupament ampli de la vida, i n'hem parlat des de la dimensió corporal, n'hem parlat des de la dimensió cognitiva, i anem a descobrir també coses que hem après des de la dimensió emocional. Emocional.
Emocional?
Primer emocional i després social.
Jo ho tinc tot aquí.
Tens tot aquí per
tant, mare meva. Doncs mira, sobre la dimensió emocional, el programa que he escollit són les mares doules.
Sí?
Per què? Mira.
Un programa, de més, diríem, gairebé poètic, també.
Sí, jo no n'havia sentit mai, aquesta expressió. Sí que
potser
havia...
podríem recordar que era una mare d'aula.
Sí, és tot aquell acompanyament que una persona fa en el moment, ja potser des de la notícia ens van dir de que una dona està esperant un nen, tot el procés dels 9 mesos, i després, fins i tot, pot haver-hi un acompanyament postnatal.
Mm-hmm. I fins i tot si hi ha pèrdua d'aquest embaràs.
Exacte.
També. Això també ho treballàvem.
Verbalitzar emocions...
Recordem que eren persones, sí. En principi, doncs, que també havien viscut aquesta experiència de ser mares i que feien aquest acompanyament a d'altres mares o també a tota la parella, també als pares, no?
Clar,
però especialment era aquest vincle que potser socialment s'ha perdut i que antigament doncs, es feia no només a nivell de mares i sogres, sinó també a nivell doncs, de social, no?
Sí.
A nivell de tribu, podríem dir.
Sí, 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 la veritat és que sí. I bueno, volia retre com un homenatge, no?, a partir d'aquest programa, a tota la gent que acompanya els altres, les altres persones, en els seus processos de creixement o de situacions que necessiten a prop a algú. Què aporta una mare d'oula? Era la pregunta, no? I una de les respostes més bàsiques, i que no volia oblidar-me, perquè ha de deixar empremta sempre, i sobretot en el tema que tenim de fons, que és quin pot ser un dels secrets de la felicitat, doncs és l'amor. Perquè acompanyar una futura mare o present mare és una mostra d'amor, i la felicitat s'ha d'entendre com l'amor que cal tenir a la vida, als demés, a tu mateix. Qui estima té molt guanyada la felicitat. Per tant, una de les paraules més bàsiques i que més segurament repetirem, ja siguin sensacions en paraules com és l'amor, ha de tenir una capiguda en el programa nostre d'avui.
I també en el nostre programa hem parlat moltes vegades com les dificultats a vegades, és a dir, tots busquem i anhelem viure aquesta estimació, aquest amor també des de la profunditat, però el no aconseguir-ho a vegades de la manera que voldríem, doncs també això ens comporta dificultats de relacions, comporta mals entesos, ens comporta aquests... diria, aquests malestars que justament ens generen moltes emocions, moltes dificultats amb la gestió de les emocions.
Actituds. Me'n recordo una vegada que vaig escoltar que el món el movia en els diners, però les persones, l'amor. I clar, l'amor sembla dit així com que és el més maco, però òbviament, com tu has dit, clar, poden haver-hi conflictes, poden haver-hi parelles, situacions que no són tan fàcils dins d'un entorn d'amor. Però...
Sí, sí, justament perquè ens costa portar-lo fins a la... Saber estimar de debò, no?
Sí, sí, és un art, podríem considerar-ho així.
Quina frase hem estriat tu, Anna, pel tema de la dimensió emocional?
Sempre acabo cedint. Sempre acabo cedint, perquè...
Què portava implícit, això?
Perquè hi ha moltes persones que no saben fer-se valer o que no tenen aquest respecte cap a si mateixos, no? Són persones que els hi costa fer valer el que ells volen o el que ells pensen, o bueno, ve una altra persona i els hi diu el contrari, i ells, per por de no portar la contrària o per por de què pensaran de mi, pues, acaben de fer potser alguna cosa que no els hi venia de gust o alguna que potser va en contra del que ells volien, per no afrontar-se a aquesta situació. I clar, això evidentment porta a pensar pues, que no s'han tingut en compte, de que tothom s'aprofita de la bona fe que tinc, o de que els altres són millors que jo. I llavors, clar, aquests sentiments, aquests pensaments que tenim, també van calant molt, molt amb nosaltres i acabem pensant que realment som menys que els altres. O ens deixem trepitjar a vegades, no d'una manera conscient, però sí que bueno, deixem que les coses vagin d'aquesta manera.
Per tant, quan diem sempre acabo cedint o som conscients de que no acabem d'alguna manera demanant o demanant respecte per allò que nosaltres volem, per allò que nosaltres desitgem, doncs estem amagant al darrere o hi ha un tema d'una autoestima que s'ha de treballar.
Clar, sí, 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 sí.
Que això era el que ens vas explicar també amb l'experiència de la Meritxell.
De la Meritxell, sí, una noia nena de 10 anys que tenia uns problemes d'autoestima importants. A casa seva amb els seus pares, com que era un nucli tancat, era un nucli més segur, doncs era una noia que parlava amb seguretat, que s'enfadava, que feia saber el que volia i el que no, però en canvi sortia d'aquí i era una noia que no sabia fer entendre, pràcticament no parlava, no hi havia una gestualitat en el cos que acompanyés la paraula també era molt pobra i era molt amb un to de veu molt fluixet.
Sí, recordo el del to de veu que vas
sí, pràcticament xiu-xiuejava. I clar, tot això es va haver d'anar treballant. Vam treballar molt l'autoestima, vam treballar molt la gestualitat, molt l'expressió, molt la resolució de problemes, no? Totes coses que li fessin donar seguretat, que ella anés guanyant valor en si mateixa i respecte per si mateixa, i realment va anar molt bé, va anar molt bé, va fer un canvi.
I llavors d'aquella frase inicial que dèiem sempre acabo cedint, vam dir que si aquesta frase ens feia perdre el nord, recuperàvem el nord quan dèiem amb convenciment...
Jo no estic per davant dels altres, però tampoc estic pel darrere.
Aquest situar-se amb igualtat, sí. dels altres, en quant a dignitat. Sentir que no sóc més que els altres, però ni molt menys tampoc sóc menys.
Exacte,
no?
sí, perquè el respecte comença per un mateix. No? És important tenir una bona autoestima i saber-se vàlid i capaç de desenvolupar-se i de fer front als problemes i de fer front a la vida. I això comença per un mateix, és un convenciment que neix d'un mateix.
Uh-huh. Això fent referència a aquests espais en què havíem parlat, ja ho havíem tocat, més aquesta dimensió emocional també, tenint en compte que són coses que no posem mai separades, quan parlem d'una dimensió estem també vinculant i té repercussió amb les altres dimensions del que som com a persona. Però hi ha una altra dimensió que també està molt relacionada amb l'emocional, que és aquesta més social, tot el que fa referència a la relació amb els altres. I aquí també hem après coses en el nostre programa.
Són dos de les que més m'agraden a mi, emocional i social.
Doncs mira, sí, ara justament avui...
Ja les juntem, com sou, Em feu uns regals,
bueno,
tu i nostalats.
Perquè van molt vinculades. I Jordi, què havíem parlat?
Doncs mira, recuperem el programa sobre els instints i l'eneagrama, així per fer una miqueta de resum, l'eneagrama, per fer-nos també una imatge. Imaginem un cercle amb 9 eneatips, uh-huh. en el qual intenten agrupar una sèrie de capacitats, d'habilitats, de comportaments, de conductes, d'actituds personals. Sí, sort que n'hi ha 9, que n'arriben a ser 28, i jo crec que tinc les 28.
Perquè ets una miqueta de cada, no?
Això ens van explicar, exacte, la predominància...
Que hi havia 9, 9 exacte, tipus de personalitat, tipus. I que sempre n'hi havia un que era el que acabava...
Com tenint més tendències,
parlàvem. Una estratègia sobretot. Que és la que acabàvem utilitzant més.
Exacte.
Això ens en va venir a parlar el Josep Lluís Iriberri,
això mateix.
Jesuïta, que està especialitzat en aquesta eina. Però ens va, aquell dia no ens va parlar tant de l'eneagrama com d'una...
De la part més instintiva, els nostres instints. Uh-huh. Doncs en aquella ocasió ens preguntàvem si hem d'estar més en contacte amb els nostres instints. Aquesta era la qüestió. Van sorgir, no?, doncs idees interessants, i ens va explicar el José Luis Iriberri que l'eneagrama treballava sobre tres grans instints. Un que em va agradar moltíssim va ser el social. Doncs deia que com a éssers socials necessitem una identitat, no? Saber qui som i sobretot fer coses amb els altres. Per tant, la felicitat es pot assolir compartint fets, moments, camins, projectes amb els altres. La paraula compartir, doncs, tindria tot el valor que li volem donar per assolir una miqueta més la part de felicitat que li donem amb aquesta dimensió.
Podem ajuntar aquestes paraules que hem anat dient, tot el tema de l'estimació, tot el tema del sentir, tot el tema de la responsabilitat.
I ara apareix...
I afegiríem el compartir.
El compartir. Per no deixar secrets, al revés, per anar-los compartint, doncs hi pren cos aquesta paraula ara mateix.
Uh-huh. I referent a la brúixola, amb algun programa que havíem parlat també, en aquest cas sobre èxit i fracàs. Sí. El programa que vam dedicar a l'èxit i fracàs, que va venir el Xavi de Melo i ens va parlar del Camino del Perdedor, un llibre que havia escrit. Aquell dia vam escollir una frase que deia així.
He de guanyar.
Que una cosa és, he d'aconseguir el que sigui, l'altra és he de guanyar,
sí, perquè sí,
quan,
això està...
quan parlem de guanyar, parlem en contraposició a, no?
Sí, els altres perden, i això també diu molt de com et relaciones amb els altres, no? Els altres són uns contrincants, o són els oposats, no? És com crear dos grups, i en aquest cas jo penso que en el tema que parlem avui a nivell social, diu molt de com ens situem nosaltres davant de la resta, no? O sigui, jo he de guanyar, això vol dir que tu has de perdre, que ets un contrincant, que faré el possible per jo ser el primer i pels altres.
És entrar en un món competitiu en el qual, per tant, aquesta felicitat, aquests secrets de felicitat que avui estem d'alguna manera doncs, recuperant a partir de frases i coses que han anat sortint en el programa, doncs clar, quan entrem en aquest joc del guanyar o perdre, doncs vol dir que un pot ser feliç però l'altre no. podem ser feliços quan estem amb aquesta dualitat, no?
No, és bueno, no diré impossible, però és molt difícil, no? I avui en dia ens tendim a plantejar els conflictes, els problemes o els desacords amb aquests temes de guanyar o perdre, i clar, el que és evident és que si hi ha un guanyador, els altres són perdedors, i clar, siguin com siguin les coses, tant si guanyem com si perdem, el preu que paguem és un preu molt alt, perquè d'una manera o altra aquesta filosofia de que hi hagi un guanyador i la resta siguin perdedors fomenta molt la rivalitat, la competitivitat, l'intentar estar per sobre els altres, i clar, això no afavoreix a cap de les parts, ni tan sols el que guanya, perquè per guanyar tu tens que haver perjudicat d'una manera o altra amb una altra, i això difícilment crea sentiments positius.
I a part la tensió que representa haver d'estar sempre en guàrdia, no? Una mica amb aquesta actitud de dir, ep, que no em quedi per sota, que no sigui jo ara el perdedor, no?
Sí, clar.
Aquell dia de qui vam parlar?
Aquell dia vam parlar de dues persones, el Quim i el Josep. Uh-huh. El Quim, no sé si recordeu, després d'una experiència amb la seva dona, que va tindre càncer, es va pensar, bueno, volia deixar de treballar, i el seu cap, el Josep, va pensar que no volia prescindir d'ell, i arran d'aquí es va crear un conflicte, i un va dir, vale, jo em quedo la feina, però faré mínims, i l'altre va dir, no, tu t'has de quedar, i es va quedar amb un treballador que no era el treballador competent i que generava un bon estat a la feina,
tant,
com el que havia tingut abans.
A partir de la competició, a veure qui pot més, d'alguna manera el que estàvem perdent tots dos.
Tots dos estàvem perdent. Clar, tots dos pensaven, no, jo guanyo perquè, bueno, jo em quedo, però et faig la guitza, però en el fons tots dos perdien.
O sigui, d'alguna manera la rebequeria, aquí el que feia era mantenir-se per guanyar potser l'orgull de dir, jo he pres la decisió, però en el fons estaven perdent en quant a capacitats tots dos, en quant a rèdit del que volien cadascú, no?
Clar.
I allò ho van arreglar...
Clar, això, a veure, el que cal buscar aquí és algo que sigui just per les dues parts, no? O sigui, sentar-se una miqueta i obtenir algo que sigui just pels dos, no? I en aquest cas van arribar a un acord se'n va anar, però d'una manera progressiva, de forma que l'altre també va tindre temps de formar a una tercera persona perquè substituís el Quim a la feina. És a dir, no es tracta de que ni un surti guanyador ni un altre perdedor, sinó que, bueno, entre els dos cedeixin, parlin i trobin un punt un punt comú, no? Un punt on tots dos puguin trobar coses bones. Evidentment, tots hauran d'acceptar coses.
Tots hauran de renunciar a alguna part,
sí,
però que almenys el benefici sigui el màxim per tots dos.
Bueno,
no?
I a més, jo penso que quan un se senta a parlar dels problemes queda un benefici secundari molt important, no? I és l'haver fet el que pots, el millor que pots, i haver-te sentat i parlar. Vull dir, el clima que crea un conflicte no solucionat no és el mateix que el que crea un conflicte abordat i solucionat correctament, ni tampoc és el mateix com et sents tu quan estàs en conflicte, no? Que estàs en tensió, estàs malament, que quan un està abordant i soluciona correctament un conflicte, encara que no aconsegueixis el 100% de coses que t'havies proposat al principi.
Està clar que això... La clau al final sempre la tenim les persones amb la manera, amb l'actitud com aprenem les coses.
És que, tant de bo, a mi em fa una miqueta de gràcia, jo quan treballo amb el món de l'esport i he estat entrenador, la paraula competitivitat, intento fomentar, no, als nanos, que ser competitiu és posar tu mateix tots els teus recursos, capacitats emocionals, tàctiques, tot el que sigui, no competir amb l'altre també. O sigui, intento donar una visió de la... Dona-ho tot, el que tu puguis, i a veure fins on arribem i podem millorar. Saps? Aquí podrien haver-hi més guanyadors, bueno, no un segon.
Clar, perquè penso que la idea és que tots és més que la suma de les parts,
exacte,
no? Que és això, tu dones tot el que tu pots,
el que tu pots.
Si tots fan el mateix, sumarem molt més que el que individualment podríem
fer. Mateix. Molt bé.
Sí.
Doncs us sembla que continuem amb una mica de música, fem una mica una pausa... Ens falta la frase.
Home, no em deixis així.
Després la música.
Clar, teníem aquí que dèiem, jo guanyo, tu perds.
Bueno, sí, l'he de guanyar, ara el transformem per vull guanyar, però vull que tu també guanyis.
Per tant, jo guanyo, tu guanyes.
Jo guanyo, tu guanyo, exacte.
Guanyem tots dos. Guanyar,
sí.
Guanyar. Això, a més, hi ha...
Win-win, això de la resolució de conflictes treballa molt.
Amb
tu win,
sí.
Tu win.
Win, exacte, sí. Guanyar, guanyar. Sí. Guanyo jo i guanyes tu.
Uh-huh.
Doncs ens hem guanyat una cançó, em sembla, no? Ens hem guanyat una cançó que no havíem posat mai al nostre programa, però que podria haver sortit en moltes ocasions, perquè moltes vegades diem que la clau de tot ets tu. I ho escoltem cantat per l'Eric Vinaixa.
Thank you. sortit molt d'hora. Pot ser un senyal de que estàs viu. Pregunta't si ets vell o jove, si ets lliure o pres, si ets feliç. Quan una cançó et recorda que els teus somnis ja no compten, que el camí que has fet no t'ompli, puja el tren abans que el perdis, que el teu món s'esquerdi. La clau de tot ets tu. El sol ha sortit molt d'hora, pot ser un senyal de que estàs viu. Pregunta't si ets vell o jove, si ets lliure o pres, si ets feliç. Ja saps que ningú mai te regala. Quan no et quedin esperances d'equilibri a la balança, si a la vida ja no avances, puja el tren abans que el perdis, que el teu món s'esquerdi. La clau de tot ets tu. Puja el tren abans que el perdis, no hi ha temps. Puja el tren abans que el perdis, no hi ha temps. Puja el tren abans que el perdis, no hi ha temps. Puja el tren abans que el perdis, no hi ha temps. No hi ha temps.
Els dimecres, a les 8 del vespre, a Ràdio Esteli, Ràdio Principat, de cap i de nou.
Secrets per la felicitat, això és el que avui estem intentant descobrir o recuperar a partir d'aquest cofre ple de tresors que hem anat acumulant amb tants i tants programes, frases, materials, coses que s'han anat dient i que ens poden ajudar avui una mica doncs, escollint alguns i endreçant-los doncs, a veure com al final aquesta felicitat, aquesta plenitud de vida, aquesta manera doncs, de viure desplegant les nostres capacitats, doncs depèn d'unes poques frases, d'unes poques idees que es van repetint. I si hem vist alguna mica, doncs, hem navegat o hem passejat per aquestes quatre dimensions, hem parlat de la dimensió cognitiva, hem parlat de la dimensió corporal, hem parlat de la dimensió social, hem parlat de la dimensió emocional, ens en queda una.
Espiritual.
La dimensió espiritual, que també ha estat moltes vegades present al nostre programa, sí. Com, com un element més d'aquest tot que som i que també, si no l'endrecem, si no li, no li donem una atenció, doncs també hi ha un desequilibri aquí entre el tot que som.
Doncs en aquest cofre que nosaltres tenim, i no tenim monedes d'or, sinó que tenim bones reflexions i sanes, em condueix a l'última reflexió que jo us aporto i del programa, com aturar la infelicitat, que la vam fer amb el Rafel Sant Andreu.
Sí, que havia estat col·laborador molt de temps del nostre programa, també.
Exacte.
Que ens va venir aquell dia a presentar el llibre...
El llibre, L'art de no amargar-se...
L'art de no amargar-se la vida.
Que sí?
Exacte, sí.
M'he llegit un bon tros, a veure si me l'acabo ja. Doncs davant aquesta qüestió van sorgir visions interessants, no? Entre les quals destaco que ens amarguem la vida nosaltres, no les coses que ens esdevenen. Aquesta frase em va agradar. Per tant, una actitud de sentir les coses, és clar, de viure-les, tant si són bones com dolentes, això cal fer-ho i viure-ho, però l'actitud és important que vagi cap al realisme i no cap al victimisme, que és una de les tendències que podem caure. Davant d'això, podríem dir que l'última reflexió per donar una miqueta d'estapar la felicitat seria una actitud davant la vida positiva, tenir actitud.
Uh-huh. I lligant-ho més fins i tot amb la dimensió espiritual, podríem veure com aquesta actitud ha de ser també oberta al tot, no?
Exacte. No a les parts, molt bé, sinó...
Una visió integrada que pugui obrir-nos també doncs, al misteri de dir, bueno, que en la natura, en Déu, en
les persones,
cadascú amb la dimensió, amb la profunditat i els noms que li vulgui donar, però des d'aquesta obertura al tot, no? Una actitud d'obertura, una actitud de no quedar-se mirant-nos al malic, de no quedar-nos mirant les nostres tancaments, no?
Això mateix. Uh-huh.
I això ho vam... No vas dir alguna altra cosa, Jordi?
No, li
cedim el torn a l'Anna, que va ser en un programa, em sembla que el que va venir el Francesc Torralba, en el qual vam parlar de vida digital i de vida espiritual, a veure, vida espiritual en la societat digital, vam estar parlant del llibre que havia tret el Francesc Torralba, i aquell dia, en la brúixola, vam... posar el nord, vam recuperar el nord amb una frase que deia...
La feina ho és tot per mi.
La feina ho és tot per mi. Això anava per aquestes persones en les que la feina acaba sent l'interès, el centre d'interès de la seva vida.
Sí, 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 una miqueta en la línia de que moltes vegades ens oblidem, no? O deixem de banda aquesta vida espiritual i ens centrem molt en la feina, no? I, evidentment, la feina té moltes coses bones i en té d'altres que potser no ho són tant. Vull dir, arrel de la feina... També podem realitzar-nos laboralment, podem ser creatius, podem trobar molta satisfacció en la feina ben feta o podem trobar reconeixement laboral o crear relacions que potser en altres àmbits no podríem crear o no podríem crear de la mateixa manera. Però, clar, si nosaltres ho reduïm tot a la feina, doncs aleshores la feina realment ens limita molt. I dic que no és la feina la que ens limita, en el fons. En el fons som nosaltres qui posem aquest límit, no? Perquè donem una excessiva importància a aquesta feina o donem un excessiu espai a la nostra vida a aquesta feina. O sigui, el límit no és la feina, sinó que és nosaltres que marquem aquest límit.
Aquí tornem a aquesta actitud. I aquell dia vam parlar de la Gisela. La Gisela, que era una treballadora compulsiva.
Era una triomfadora. Era el prototip de dona triomfadora d'avui en dia, que ha anat escalant posicions amb esforç, amb estudi, sense trepitjar ningú, fent les coses ben fetes i cada vegada una miqueta més amunt i molt satisfeta de la seva feina, però tan satisfeta n'estava que realment no deixava espai per res més. Vull dir, tenia una vida que es quedava reduïda a la feina. No sé si recordeu que amb el seu marit es veien allò de nit mentre sopaven i encara, no? I arrel de l'embaràs d'un amic seu, va ser quan es va despertar aquest dubte de si potser realment hi havia altres coses a part de la feina. Uh-huh. I al final la decisió que van prendre no va ser tenir fills, que potser era, no? Dius, ostres, si aquest fill ha despertat aquest instint, potser...
Semblava que era el que podia ser, que doncs, estàvem buscant o que havia de ser la resposta, però al final no va ser aquesta.
La resposta va ser la necessitat de reubicar una miqueta la feina, dir, vale, la feina m'agrada molt, la feina m'aporta moltes coses, però no vull reduir tota la meva vida a la feina. Per tant, la necessitat de recol·locar-la i que li deixés espai a fer altres coses, a gaudir-la més, a fer més coses en parella o a poder descobrir coses que per qüestió de temps i per qüestió de limitació del teu espai mental, podríem dir, no feia fins aquell moment.
I coses que porten un desgast, també, el centrar-se en la feina d'aquesta manera, que pot ser que arribem a perdre el sentit, no? On ens porta tot això? Que és justament un dels elements clau en la dimensió espiritual, aquesta recerca de sentit. Això que estic fent té un sentit dintre d'un tot. Amb quina frase vam acabar aquell dia?
Soc molt més que la meva feina.
Soc molt més de la meva feina, per tant, de la feina ho és tot per mi, vam passar a soc molt més que la meva feina. I amb això arribaríem ja al final del nostre programa d'avui. Hem fet aquest recorregut per les cinc dimensions, hem parlat de la dimensió corporal, de la dimensió cognitiva, de la dimensió emocional, de la dimensió social, de l'espiritual, i ha sigut passant només per sobre d'algunes de les moltes coses que s'han dit en aquest programa. Déu-n'hi-do les coses que hem dit.
Molts detalls interessants.
Només amb aquest petit recull hem pogut arribar a dir alguns que nosaltres podríem considerar secrets per la felicitat, que espero que els que ens escolteu des de casa us hagin estat útils, i si en voleu més ja ho sabeu, cada dimecres a les 9, a les 8 del vespre som aquí per anar més enllà dels obstacles i veure com la vida comença cada dia
de cap i de nou.
Fins dimecres vinent.
Ràdio Estel.